Dimecres 31 de gener, tanquem aquest primer mes de l'any amb l'Espai de Portaveus i Esquerra Republicana. Ens acompanyen els regidors Vicent Lleó i Joan Manel Tello. Regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar amb els regidors d'Esquerra Republicana sobre l'actualitat municipal i, si els hi sembla, comencem per este mateix dilluns, on bé, hi va haver sessió plenària, hi va haver ple de l'Ajuntament, ple on es va aprovar l'agermanament amb Palamós. Després hi donarem cabuda i en parlarem, però abans sí que voldríem parlar d'algunes qüestions que es van abordar en aquesta sessió plenària de gener, com per exemple una aprovació urbanística de modificar l'alçada de les naus del polígon industrial, que puguin créixer 3 metres més del límit que havia fins ara, per tant podran arribar als 15 metres d'alçada. Una aprovació que s'ha de comentar, que ja van aprovar fa un any i escaig, però que bé, que la suspensió del POM o que quedés en suspens per dues sentències del Suprem ha provocat tota aquesta dinàmica, no?, de tornar a recuperar l'urbanisme local, tots aquests processos, i ara doncs calia tornar a aprovar aquesta bé, modificació del POM, que sí que és cert que és necessària perquè hi ha interès des del polígon a poder fer noves edificacions o a actualitzar les existents, i això és bo per l'economia local.
Bueno, com bé hem dit en altres parlemnes, la mala gestió dels últims 4 anys de majoria absoluta de Convergència es va portar amb aquesta suspensió del POM, no? Fet que ha fet que moltíssima gent, moltíssims constructors no puguin treballar al nostre poble i ho han tingut d'anar arreglant a poc a poc. Han tingut una burocràcia, desgraciadament és lenta, però bueno, a poc a poc sembla que les coses van tornar al seu camí, i un dels seus punts que aprovàvem aquest dilluns era el polígon, no? Hi ha empreses interessades en que es pugui edificar una mica més alt, i per nosaltres no ha de ser un impediment perquè es pugui crear ocupació, que es pugui treballar i que es pugui fer més gran el polígon del que el tenim.
Uh-huh. Entenc que aquesta és una de les necessitats també, no? Perquè se n'ha parlat molt des de l'equip de govern d'intentar crear, primer, a banda doncs, de nou sòl industrial, perquè ja l'existent doncs, ja està pràcticament al 100% ocupat, també la necessitat de, doncs, de poder ser competitius amb altres polígons industrials que estan més desenvolupats, malauradament, i que entenc també doncs, que bé, incrementar l'alçada i poder fer naus més elevades també és una fórmula, no?, de poder ser més competitius amb les bones comunicacions que ja té de per si l'Ametlla de Mar.
Bé, de fet, es tracta de donar facilitats als empresaris emprenedors, i en aquest cas som coneixedors de diferents empreses que tenen l'inquietud o els videogots, perquè veuen que és una bona oportunitat a posar-se al polígono, i nosaltres, alguns pel tema de maquinària i per altres temes d'infraestructura, necessitarien una mica més d'alçada a lo que són les naus, el que es permetia. Com has dit, ens ha tocat tornar a refer-ho per l'anul·lació del POM anterior, per la fantàstica gestió que es va fer anteriorment,
fantàstica.
Suposo que tothom ho entén del que parlo, i bé, simplement feia, bueno, doncs estem seguim solucionant problemes de no creats per nosaltres, però bé, sempre mirant endavant, i amb este cas és una forma de fomentar més sòl urbà perquè es pugui construir, fomentar ocupació, fomentar que els emprenedors tinguin una oportunitat, en aquest cas al poble. Sabem que el polígon queda molt espai encara per ser utilitzat, que les vies de comunicació són molt bones, estem a prop de l'autopista, a prop de la Nacional, és una bona ubicació al polígon per a atractiva. I nosaltres, la nostra part de la feina és, en aquest cas, per a fer-la més atractiva i salvar aquests petits problemes que poden tindre o coses que poden incentivar més als empresaris, en aquest cas parlem de lo que és l'alçada, bàsicament, uh-huh. Que només faltaria que no féssim això, evidentment.
Polígon industrial, una de les qüestions que es va abordar en aquest ple de dilluns. Passem a un altre dels assumptes, perquè també al ple es va prendre l'acord, nomenar a Palma Abàs com a jutgessa de pau, ja que doncs expirava el termini dels 4 anys que havien transcorregut del mandat actual, diguem-ne, del jutge de pau, i per tant doncs calia renovar aquesta composició, i bé, doncs serà Palma Abàs qui tindrà aquest càrrec. els pròxims anys i tindrà com a suplent, com a substituta, a Rosana Samarra. Bé, quina és la lectura que en fan des d'Esquerra Republicana? Perquè bé, aquesta proposta arriba des d'alcaldia i, per tant, doncs, una mica com valoren aquest nomenament.
Positivament, diguéssim, plena confiança, es van presentar una sèrie de candidates, sembla que és tot dones, allò que per vegades parlem de la paret, aquesta vegada ha anat positivament, evidentment me refereixo, i s'ha arribat a un acord, com és la pràctica habitual, diguéssim, s'ha arribat a un acord entre les forces polítiques que estem representades a l'Ajuntament, com se va dir al ple, evidentment, i nosaltres que hem pogut treballar directament i ens veiem cada dia... tot l'agraïment a la Desi i la Desiré per tota la feina feta durant els 2-4 anys, una feina fantàstica, cap però, tot molt bé, li ha posat el llistó alt a la Palma que entra i estem segurs que ho farà molt bé i tota la confiança amb la Palma i amb la Rosana, que en aquest cas és la substituta. Endavant, han passat els 4 anys, hi ha una renovació, que moltes vegades també és bo que hi hagi renovació, que entri a aire fresc, i tota la confiança amb la nova titular i amb la reserva, evidentment.
Des de l'oposició, des del PDeCAT, criticaven al ple que fossin persones vinculades a partits polítics. En el cas doncs, de Palma Abas, doncs, que estigués a les llistes de Plataforma Calera, en cas de Rosana Samarra, que hagués estat regidora per Esquerra Republicana, ho exposaven al ple. No dubtaven, evidentment, de la feina que podem fer, però sí aquesta visió política. Què en diuen des d'Esquerra?
Pues des d'Esquerra volem dir que lliçons de moralitat no ens han de donar ells, perquè en vés de casa treballant hi ha moltíssima gent que ha anat a les seues llistes. I jo dic, lliçons ells de democràcia no me'n donaran ni de dignitat. Vull dir, nosaltres simplement hem intentat agafar dues persones, de les 7 crec que es van presentar, 7 o 8 persones que es van presentar, crec que totes potser eren valedores de ser jutgesses de pau, però al final s'havia de prendre la decisió de tenir una titular i una suplent. I l'alcalde crec que encertadament hi ha un pacte, evidentment, entre totes les forces, no hi ha cap majoria absoluta, no hi ha cap partit que tingui majoria absoluta i pugui dir aquesta és la meua. Havia de veure un acord entre les forces polítiques, s'ha arribat a un acord i jo crec que és el millor acord i les dues persones són vàlides, tant la titular com la reserva. Uh-huh. Evidentment, tots tenim una identificació política o hem anat amb alguna llista, alguns, no? Vull dir, però això tampoc no és un handicap i crec que són persones prou vàlides i lliçons de moralitat no crec que mos poden donar ells sobretot.
Parlem d'un altre punt, que també es va tractar en aquest ple, com va ser doncs, l'aprovació del pla d'autoprotecció de les festes de la Candelera, en especial doncs, tenem de l'Envelat, que és el recinte que se construeix i que tindrà un aforament molt elevat i que per tant doncs, cal totes unes mesures de seguretat. Bé, què inclou, de què parla aquest pla d'autoprotecció per a les festes de la Candelera?
Pues a veure, la veritat és que quan tens un aforament tan elevat tenim que fer una sèrie de mesures, no? Entre sortides de seguretat, sortides de seguretat, extintors, etc. Això ha sigut un treball conjunt entre la regidoria de festes, regidoria de governació, regidoria de sanitat. Aquí hem tingut de prendre totes les mesures possibles i necessàries perquè no pugui passar res, perquè quan hi ha una gran concentració de gent, refiem, ja tenim 2.300 entrades venudes, vull dir, se diu aviat, això són 2.300 persones dins a l'Envelat, i clar, aquí no podem deixar res de banda i això s'ha tot reflexat en un paper perquè hi hagi constància i cadascú, cada persona, cadascual sàpiga les tasques que han de fer i això simplement, el pla d'autoprotecció el que fa és coordinar la policia, els treballadors, la seguretat, etc. I crec que ha estat una gran feina i aquí també doncs, m'agradaria felicitar a l'Àngel Matí i el Roger Montañés, que han sigut els dos motors, diguéssim, de ser pla d'autoprotecció, l'enginyer i el sergent de la policia local, que han fet, jo crec, una feina digna i molt meritòria.
Jo afegir només simplement que és un requeriment que l'hem de fer sí o sí, diguéssim, tinc els meus dubtes que sempre s'hagués fet així, però bueno, aquí ho deixo. I això no és per quedar bé, no és per fer-ho, perquè si nosaltres no ho fem perquè estem requerits a fer-ho d'aquesta manera, legalment ens ho toca fer-ho, sinó perquè ens preocupem per la seguretat. Com bé dia Vicent ara mateix, estem parlant de que ara mateix hi ha 2.300 entrades venudes, farem allò barca plena, segurament, pel dia del xarango. 2.400 persones, són moltes persones, i totes les mesures que hem de prendre, evidentment, han d'estar escrites, més enllà de que les prenguem, diguéssim, han d'estar escrites per seguretat, no per complir l'expedient, que també estem obligats a fer-ho, però ho hem de fer, i hem sigut molt curosos, per l'any passat se va fer una molt bona feina, diguéssim, ens vam anticipar coses que, desgraciadament, han passat col·locant los New Jerseys estos, que perquè no està, jo li canvio el nom, li dic New Jersey, després li dic Washington, vaig canviar el nom perquè no me'n recordo, bueno, ja sabem lo que és, no? Aquells trossos de ciment que han allà al mig, vale? Que bàsicament, bueno, al final és això, diguéssim, per què? Bueno, pues, perquè entenem que hem de vetllar per la seguretat dels convilatants que estarem allà, passant-nos-ho bé i evitar tots els problemes. Això és només un detall, hi ha moltes més coses, com explicava Vicent.
És que també farem amb la professora.
Correcte. O sigui, hi ha moltes coses d'estes que són de prevenció, és la nostra feina fer-la, però això, evidentment, com bé comentava Vicent, hi ha moltes regidories implicades, tot el que és els serveis d'emergència estan implicats, evidentment, els treballadors, i cadascú té una responsabilitat, sap el que ha de fer en cada moment, en cas de que passi qualsevol cosa, i una sèrie de mesures que s'han de prendre, i així les han pres, i ens quedem més tranquils, perquè podrem estar tots més tranquils, si qualsevol problema, doncs diguéssim que el 99% està previst, sempre alguna cosa que no pot estar prevista, però bé, la nostra obligació és que la gent pugui disfrutar de les festes, en aquest cas d'una aglomeració de gent important, amb tota la seguretat possible. Una molt bona feina feta.
En parlarem més de temes d'autoprotecció, de plans d'autoprotecció després. Ara, si us sembla, ja que parlem de Candelera, parlem una mica del que arranca demà mateix, dijous ja, que són les festes majors de la Candelera. Com tenim el regidor de festes, Vicent Lleó, preguntar-li, regidor, què hi ha aquesta Candelera? Què és el que podem comentar? Què és el que podem explicar d'esta festa major d'enguany?
Explicar d'aquesta festa major, jo crec que ja tothom sap el que ha de fer. Tothom sap, ja ha tingut el seu programa en molt de temps ja, vull dir, més d'una setmana abans de festes ja teníem el programa a casa, i jo destacar, no m'atreviria a dir quin dia és el millor, no? Perquè tots sabem que avui el dijous tindrem el pregó, un acte multitudinari en el qual se barreja cultura, entitats, sentiments, la pregonera, les pubilles, pubilletes, hereus, quintos, més de 1.000 persones a vegades han vingut als pregons. Divendres a professor, evidentment, si hem de resaltar un acte el dia de la Candelera del professor, però tenim un dissabte espectacular, aquest any, tenim un dissabte que jo no sé si he estat mai un dissabte així en tants actes i tantes coses i en tants sentiments, com és l'acte de germanament de Palamós, trobada gegantera, colla de Palamós i colla de la Cala, concert de Miquel del Roig, concert de Pep Botifarra en la banda de la Cala, i concert ja, bueno, espectacular i referent, perquè vull dir, jo no crec que aquí el poble no em posat mai 2.400 persones en un recinte, vull dir, l'última vegada que vam vindre a Xarango l'aforament era limitat a 1.500, vull dir, en ficar 900 persones més, crec que el poble allà, els restaurants, pràcticament el 100% dels restaurants del nostre poble ja han ficat el cartellet de complet el dissabte, i també si hem de tornar destacant dies, però el diumenge tenim el de la Tollina, i per la tarda els cubanos, com sempre, diguéssim, no? I el dilluns, ja per a tancar, la diada del gent gran, i també pues, destacar una novetat que vam treure l'any passat, com era fer actuacions abans i després dels focs per a despedir la festa d'una altra manera i no fos els focs el que tanqués la festa de Candelera.
Resumiríem que cada dia serà el millor,
no? Evidentment
és complicat triar un dia, suposo que cadascú s'ho mira, no? el seu propi gust. Sobre aquestes festes, evidentment, sí que han volgut mantindre preus populars, si es pot dir així, i la veritat és que en aquest sentit el concert de Xarango, el preu de l'entrada ha estat més econòmica que no pas la de l'any passat, per exemple, amb els Manel. Per tant, tot i això, tot i portar un grup d'altura, de talla musical, sí que és cert que s'ha rebaixat també l'entrada.
La veritat que no correm temps fàcil, no? Vull dir, i el fet de que, per exemple, un abonament de Candelera valgui 20 euros i l'entrada 10, en 30 euros passar totes les festes i tindre 4 dies d'actuacions, jo crec que és un preu molt, molt, molt assequible, no? Entenem que hi ha gent que ho passa malament i hem de facilitar l'entrada, podíem ficar-la a 15 euros, però no, l'han volgut ficar 10, hi ha 12 a taquilla, crec que a taquilla ja no arribarem perquè no en tindrem d'entrades per a vendre, al pas que portem, vull dir, encara que en 2 o 3 dies, encara estem venent, I el fet que també volem, hem volgut fer d'actuacions gratuïtes, com són el concert dels Cubanos, el fem gratuït, el concert de Miquel de Roig gratuït, el concert de Pep Botifarra a banda gratuït, vull dir, tenim que si la gent no pugui gaudir les festes, tot i no tindre ni l'abonament ni l'entrada, vull dir, i així crec que s'ha de fer, perquè al fin i al cap les festes no són per a guanyar diners, són festes, són per a que la gent disfruti i per a que ens oblidéssim de tots els problemes que poden haver tant al món laboral, a casa, o que sigui, i poguéssim-ho passar bé.
D'aquestes festes em parlava de Palamós, mencionava doncs, els actes a la plaça Catalunya del pròxim dissabte. Parlem justament d'aquest acord d'agermanament, perquè dilluns al ple van aprovar el protocol, diguem-ne d'alguna forma, una aprovació que ja s'havia portat a Palamós i que ja s'havia assignat amb un acte a les festes de Sant Joan de Palamós, les seves festes majors. Ara ve cap aquí a la Cala, vindran l'alcalde Lluís Puig de Palamós i també regidors, acompanyats dels gegants de Palamós. Clar, ara ja s'acaba, podríem dir, el cercle institucional, o s'acabarà el cercle institucional, i és l'hora de la veritat amb el programa cultural, si es pot dir així, tot i que la Cala podríem dir que d'entrada ja ha complert més els deures que Palamós, en aquest sentit. No sé si això, ho diem en una forma graciosa, per dir-ho d'aquella forma, perquè sé que també Palamós està preparant també activitats de cara aquí a la Mella de Mar, però sí que és cert que la Cala ja ha fet diverses actuacions al municipi de Palamós.
Bueno, la veritat que este projecte va començar fa un any. Des de l'equip de govern ens vam mostrar com una de les prioritats tirar endavant aquest agermanament. Crec que era un deute històric i sí que va haver un intent l'any 75 de fer aquest agermanament, però desgraciadament se va quedar en un calaix, no? L'altre dia ens comentava el regidor de Cultura de Palamós que entre els 17.000 habitants que hi ha a Palamós, uns 1.700 prevenen d'alguna forma o alguna manera de la Cala. Això vol dir que el 10% de la seva població té lligams al nostre poble, no? Vull dir, això és moltíssima gent i això no ho podem deixar de banda, no hem de deixar perdre. Si d'aquí 50 anys, quan els lligams potser familiars s'haguen perdut, no podem deixar perdre, ho deixar en un calaix, aquest llaç cultural familiar que ha vingut tota la vida en Palamós.
Suposo també perquè, clar, ara ja són els cosins germans en algun cas, però ja cosins segons, és a dir...
Hi ha cosins segons, vull dir, la família se va baixant, vull dir, ja no hi ha lligants, encara n'hi ha, no?, però lligants de germans, de pares allà o fills, clar, aquí hem de mirar de treballar i el primer fonament d'aquest agermanament és cultural. És cultural vol dir que hi hagi viatges d'entitats nostres que vagin a Palamós i al contrari igual. I sobretot també pots intentar que la nostra cultura, la calera, que allí també hi és present, a través dels caleros que viuen allí, la poguéssim exportar, però que ells també ens portin tot allò de l'Empordà, la flama de l'Empordà i de Palamós. I jo crec que és una cosa que ells, suposo que també ho compartiré i tots l'equip de govern ho compartirem, que és una cosa que ens ha fet especial il·lusió, el fet de ficar firma allà d'una vegada, aquest dissabte, dia 3, serà ja un moment definitiu, ja els dos pobles haurem fet la signatura dintre les nostres festes majors i crec que serà aquell petit somni que teníem com començar de fer-ho, ho hem fet realitat i amb ganes sempre, amb ganes a vegades no són tots els diners, sempre amb ganes les coses se fan i si tens ganes de treballar fan. I jo crec que moltíssima gent de la Cala i de Palamós se sent contenta i agraïda d'aquest agermanament.
Entenem que evidentment doncs, és també retromenatge a totes aquelles famílies de la Cala que van marxar cap a Palamós, i diem Palamós per no dir altres municipis del litoral de Catalunya, que sabem que també hi ha cognoms caleros i apodos de la Cala.
Sí, però bueno, andant més han sigut a Palamós. Vull dir, clar, si vas a Vilanova, vas al Serrallo, jo crec que a tots els ports de pesca del litoral català tenim gent que prevé de la Cala. La Cala va ser un dels pioners en el pes a la pesca de parelles amb bou. I bueno, va arribar un moment que hi havia moltíssimes barques al nostre poble i no podia donar la mar nostra, no ens donava prou per a per a tots els mariners, i a poc pues, la gent va anar emigrant i omplint de caleros per tota la costa catalana, no? Però el fet de que en aquells moments s'anaven bé, s'anaven bé amb vela llatina, va fer que, pues, que bueno, també mos unís lo vent per la música i la cala, no? I ho sabem com fem, tramuntant i mestral, pues, és el fet, i abans era necessari aquest vent per a poder sortir, i crec que pues, va ser per la música el poble que més va estar escollit per tothom.
Actes de l'agermanament del pròxim dissabte, que es faran a la plaça Catalunya. Plaça Catalunya, que per cert està tenint un altre color.
I tant. A veure, una de les coses que, i sobretot reivindicacions dels locals comercials que allí tenim, dels nostres bars, era que, i amb raó, que moltíssimes coses sempre les fem als mateixos llocs. Plaça Nova, plaça Joan Miró, però clar, la plaça de Catalunya no estava adequada per a poder fer actes de cap de les maneres, diguéssim, no? Perquè clar, quedava molt reduïda, molt de tros de valla, i quedava una plaça, tot i la seva gran amplitud, diguéssim, quedava una plaça molt petita per a poder fer qualsevol activitat. Vull que recordeu els 11 de setembre, quan els han celebrat allí, a la plaça Catalunya, que estàs molt apretat. No? El fet de remodelar-la i intentar que sigui una cosa més ampla, allò ens permetrà fer actes, també a l'estiu, també quan volguéssim, i també pues, ara, aquest dia de l'agermanament i el concert de Miquel del Roig i la ballada de gegants allí a la plaça, pues, ja li donarem el primer ús, diguéssim, cultural, diguéssim, no? Però també serà un espai nou, diguéssim, més gran i més ampli perquè tots els nens del nostre poble puguin jugar amb aquella plaça i ja et dic, i també la poguéssim aprofitar culturalment i festivament i lúdicament, diguéssim.
A unes hores de remodelació que bé, que es venen desenvolupant amb recursos propis, per tant, amb recursos de l'Ajuntament, el que es, entenc que es prioritza és donar amplitud a l'espai i bé, crear dues zones, diguem-ne, diferenciades, una zona infantil, no perdre aquella zona de columpios, com diem al poble, de gronxadors i de atraccions infantils, i l'altra part sí que doncs aquesta plaça es podria dir, convertir la plaça en una plaça per a que justament es puguin fer activitats o tant des de l'Ajuntament com des d'associacions, com des dels mateixos restauradors de la zona.
Sí, sí, tant. Vull dir, ja et dic, va ser una reivindicació ja pràcticament des que vam entrar al govern, vull dir, al cap de poc temps, diversos propietaris van dir, oh, per què no feu alguna cosa aquí a la plaça Catalunya, perquè aquí som molts de bars, ens agradaria tindre, doncs podríem millorar el nostre rendiment, no? Sense deixar de banda totes les altres places del poble, evidentment, vull dir que no és que deixéssim de banda i ara ho haguéssim de fer tota la plaça Catalunya, no? Però vull dir, per lo menos aquestes festes ja es nota que hi haurà actes a la plaça Joan Miró, actes a la plaça Catalunya i actes a la plaça Nova.
En aquesta plaça Catalunya, en aquesta remodelació que es ve duent a terme i que esperem que estigui enllestida per aquest pròxim dissabte, que segur que sí.
Segur.
Hi ha també un debat a les xarxes, o hi ha hagut un debat millor dit a les xarxes, sobre el Pi. Perquè sí que és cert doncs, que hi havia molts excrements a causa dels estornells, i en aquest cas doncs bé, la decisió final ha estat treure'l, retirar-lo d'aquesta plaça. En canvi, en altres punts del municipi sí que des de la regidoria de Medi Ambient s'ha iniciat aquest projecte doncs, d'instal·lar els altaveus, aquests aparells que emeten sons a la franja del capvespre per a intentar doncs, que aquests estornells marxin del nucli urbà de la Milla de Mar i d'aquelles zones amb pinars doncs, on habitualment s'hi posaven. És un problema que no és d'ara, que és un problema de fa temps, però finalment la solució a la plaça d'Unya doncs, ha vingut amb aquesta mica de polèmica sobre la retirada del Pi. Què en diuen des d'Esquerra al respecte?
Bueno, pues, t'entès opinió com persones poden haver, diguéssim. Iniciatives que s'han fet a altres llocs, que han pogut mirar i s'ho han mirat tot en calma, o sigui, no ha sigut arribar allí i decidir, mira, molesta el tall i ja està, evidentment no ha anat així, s'ha mirat molt i des de fa temps que es mira. Com bé tots sabem, els que voltem per plaça Catalunya, també hi ha molts crios, evidentment, per això perquè parlem dels columpios, i allò, qui més qui menys ho ha pogut veure, la gran quantitat d'estornells que hi ha a nivell sanitari, doncs era un tema més que delicat. Ja sabem que els crios, entre les seues vocacions que hi ha, és tot el que toquen, es posen a les mans a la boca, o sigui, a nivell sanitari doncs era un tema delicat. Iniciatives per al problema dels tornells n'hi ha moltes, els falcons, en alguns llocs s'han col·locat com uns menjadors, no, per esterilitzar, el de les altaveus, no hi ha i després de mirar-ho molt, a més de cas des del Departament de Medi Ambient que ho he estat mirant, no hi ha cap eina que solucioni el problema 100%. S'acaben acostumant al soroll, o se desplacen a un altre lloc, no tenim una eina. La millor solució és tallar-lo, pues és una de les solucions, com bé dies, en alguns llocs estem optant per unes vies i altres per altres llocs. No som nosaltres precisament els que aboguem per deforestar el nucli urbà, en aquest cas diguéssim, però aquí bàsicament el que ha fet ha sigut prevaldre un tema sanitari. Repeteixo, allí hi ha molts crios sempre, el que era el tema de neteja amb l'escarxa o amb el que fos necessari se feia d'una forma més periòdica, però clar, no acabem de solucionar-ho, no s'acaba de solucionar el tema, i en aquest cas doncs, s'ha optat per aquesta solució, i entenc que algú pugui estar desacord, no, però evidentment no se fa amb...
Jo crec que els veïns de la plaça Catalunya no estaran en desacord, no, totalment, per el que hem fet. Jo crec que s'han agraïts per, primer pel soroll, pel molestia que tenien durant les nits, i segur, per la sanitat. No obstant, jo també m'agradaria afegir que qui crea polèmica a vegades s'hauria de mirar a l'espill i s'hauria mirant darrere quan se van fer les obres del Bon Repòs. Dos pins enormes, emblemàtics del nostre poble, se'ls van carregar i van treure uns quants xipresos per plantar palmeres. Nosaltres no hem plantat palmeres, vam arrencar el pin i no hem plantat palmeres, però ells se van carregar tot. I a vegades trobo que qui crea la polèmica s'ha de mirar a l'espill, i com t'he dit abans quan comentaves de lliçons de moralitat, no ens podran donar ni una a nosaltres. Nosaltres mos ha dolgut allà aquell pi, i tant que mos ha dolgut, però no teníem altra solució, i jo crec que si tu parles amb qualsevol veí de la plaça Catalunya, t'ho agrairà pel soroll, per dormir, i si parles amb la gent de la restauració, amb la gent dels bars, que hi ha molts, és el lloc on se concentren més bars del poble, també t'ho agrairan, i jo crec que a vegades, on que costi, sacrificar un arbre potser ha donat més vida a aquella plaça, però ja et dic, qui crea la polèmica a vegades s'ha de mirar els pills, i penso que dels pills no en duen tindre.
Deu ser memòria de peix, que diuen.
Ja que parlàvem de temes infantils, preguntar-los-hi sobre... Bé, temes infantils. Hem parlat de la zona infantil, hem parlat doncs, d'aquest tema de sanitat, lliguem la qüestió i parlem del CAP, que des de fa unes setmanes doncs bé, gaudeix d'un millor servei de pediatria reivindicat, reclamat pels usuaris. També sabem que part de gestió també de la regidoria de sanitat en té la culpa, en aquest sentit doncs que s'amplia l'horari de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana laborables hi ha servei de pediatria, més amb horaris de matí i de tarda, per tant doncs facilitar mares i pares que puguin portar els seus infants, i això doncs fins fa unes setmanes no era possible. Entenc que és una bona notícia a nivell d'atenció, sobretot per als més menuts al nostre poble.
Excel·lent. Bona no, excel·lent notícia. La nostra feina és millorar la qualitat de vida de tota la gent que viu al poble, i aquesta és una molt bona notícia. Potser sona poc, dit així, passar de 3 a 5 dies, que jo crec que no sona poc, estem parlant d'un augment d'un 60-70% pràcticament del que és el servei, amb la mateixa pediatra que tenim 3 dies, que me consta que tothom està encantat de la vida amb la pediatra que tenim, i llavors la tenim durant 3 dies, ara la tindrem durant els 5 dies, de dilluns a divendres. També s'ha fet que estigui de matí i de tarda, en aquest cas també pel tema de si algú no pot anar algun dia o altre, perquè tingui l'opció de poder anar de matí i de tarda pel tema laboral, en aquest cas de pares. Aprofito per comentar també, perquè algun comentari ha arribat, com que la pediatra que teníem aquí també estava al Perelló, això no ha sigut en detriment del servei que es dona al Perelló. És més, el Perelló també ha vist augmentada el seu servei de pediatria, d'acord? Allí hi ha menys crios, no estan durant tota la setmana, però vull dir, no ha sigut un recurs que s'hagi tret del Perelló per portar-lo a la cala més de casa, i els nostres veïns també estiran contents perquè el seu servei de pediatria ha augmentat.
I tot i això també s'ha de tindre en compte que el Perelló està dins de l'àrea de salut, la Mella de Mar Perelló.
Correcte.
I per tant també, en cas de necessitat, poden vindre al cap de la Mella de Mar qualsevol dels dies de la setmana, per tant tenen també aquesta disponibilitat.
Evidentment, nosaltres abans teníem 3 dies, ells tenien menys, ells ara en tenen més, nosaltres tenim els 5 dies, al final és pel volum de crios i de serveis que s'han de fer. Agrair a l'Enric Bagrani, el director del CAP, agrair a la Maria Ferrer, a la coordinadora de CAPs de Baix Ebre, tots els esforços que s'estan fent dia a dia per a donar un millor servei, i bueno, ja em consta, més d'un pare, més d'una mare, doncs ja m'ha agraït personalment, diguéssim, tot i que jo represento represento tothom, no és un tema meu precisament, només és una feina conjunta, i molt content d'esta molt bona notícia.
Ja que parlem del CAP, sabem que hi ha hagut diverses reunions ja entre la direcció actual ja del Centre d'Atenció Primària o de l'Àrea Bàsica de Salut amb l'Ajuntament per intentar doncs mirar d'arribar a una coordinació signada, si es pot dir així, és a dir, a un pla de coordinació formal entre al final l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de la Vella de Mar, en especial entenc pel SUM, pel Servei d'Urgències Municipal, però també en aquest cas des del passat desembre per la residència d'avis.
És bàsic, el nostre centre de referència és l'OCAP, per sort han pogut obrir, també una excel·lent notícia, que no em canso de repetir-ho cada vegada que parlo d'ella, han pogut obrir la residència pels nostres avis i pels avis que així entengui que estiran millor allí. I és bàsic que hi hagi una coordinació, molt bona coordinació, entre el que és la residència i el CAP. Hi han hagut reunions, hi he estat present, s'estan, a més, la mateixa residència té contractat un metge que també el contractarà l'ICS, bàsicament perquè és un tema de funcionament. Al contractar-lo l'ICS, ell tindrà accés als historials mèdics dels residents de la residència, tot és més fàcil, i llavors s'està coordinant tot, s'estan fent reunions periòdiques per acabar d'afinar bé i coordinar tot el que seria. Al final pensem que la diferència que hi ha entre qualsevol dels nostres avis que estigui a la residència i el que estigui a casa seva és que el centre de referència segueix sent l'OCAP, l'únic que el seu domicili, en lloc de ser un domicili particular, és la residència. És el mateix, el que passa que simplement ens hem de coordinar. Allí hi ha més volum de gent, més concentrada, i s'està coordinant, s'està fent una feina excel·lent, lligada amb aquesta feina que és directament del CAP, en aquest cas que és l'ICS, amb la residència. També hi hem parlat ja de coordinació, i hi hem pres decisions de la coordinació, en aquest cas del SUM, per qualsevol tipus d'emergència que pugui tindre, com repeteixo, de la mateixa manera que des de qualsevol casa o al carrer, quan hi ha una incidència, poden trucar al SUM i nosaltres arribem més ràpid que ningú, des de la residència el mateix. S'ha buscat una coordinació, al final és per donar el millor servei possible als nostres avis que estan a la residència.
Ja que parlem de residència i seguim parlant també de joves amb edat escolar, perquè l'escola Sant Jordi, la residència L'Onada, han arribat ja a aquells primers acords ja de, si es pot dir així, de normalitat també entre institucions com aquestes per cooperar, per treballar conjuntament, en aquest cas, amb un org comunitari. Ho explicàvem la passada setmana aquí al programa, que al final, tot i que evidentment treballarà en l'or, al final unirà joves, alumnes de l'escola, amb gent gran, amb avis, amb àvies, crear relació social, evidentment, al final els objectius que es persegueixen són aquests, i també doncs permetrà que hi hagi una relació entre dos edificis que es toquen perfectament.
Al final, i permet que ho digui així, l'or és com l'excusa, al final, diguéssim, bé. Concretament, aquesta setmana vam fer el Consell Escolar a l'Escola Sant Jordi i allí se va presentar el projecte. Com bé explicaves, ja fa temps que hi ha el que es diu l'Aula Verda, aquí ja tenim un hortet a l'Escola Sant Jordi, i la iniciativa va ser, evidentment, som veïns, l'Escola Sant Jordi i la residència, pràcticament estan paret en paret. Llavors, en aquest cas, ja s'ha començat, s'ha delimitat una parcel·la per fer un hort més gran, també hi ha la idea de fer tipus hivernacle, i llavors, al final, és més un procés de posar en contacte dues generacions, que tots estan en contacte, perquè els crios tots tenen avis, però a un altre nivell, potser que no falta que siguin els seus avis, però posar en contacte els joves, en aquest cas de l'Escola Sant Jordi, amb els avis, i com moltes vegades he dit, al final, de tots n'aprenem. Jo n'aprenc molt de la gent gran, tot i que no sóc massa jove ja, però també n'aprenc molt dels joves, i en aquest cas és el millor. Al final n'aprendran tots, pels avis serà molt bo, també és una activitat, com moltes que se'n poden fer a la residència, i tindran contacte amb els crios de l'Escola Sant Jordi, i pels crios pues, també tindran un punt de referència amb els avis que els donen un cop de mà, ells tenen l'experiència, tenen coneixements de potser el que no està als llibres, d'aquelles coses que saben els avis del camp, i me consta que estan molt contents tant els crios com els avis d'esta iniciativa, que serà molt bona i duradera.
Entenem que evidentment això és important en molts aspectes, no? Però a més també perquè doncs, generes té relacions. No?
Correcte, l'or és l'excusa, com repeteixo.
Correcte, és una excusa. També decoracions.
Una bona excusa. Sí, no, no només és l'or, és, va més enllà. Això, aviam, això és una arrencada d'una iniciativa per poder, perquè hi ha aquest procés socialitzador entre avis i els crios. Per això dic que és una excusa, l'or, que aviam si farà feina, eh? no és que no fes res, plantarem tomàquets o el que sigui, i al final i d'allí hi ha diverses vies obertes, més enllà dels productes que puguin sortir de l'or, després de poder fer també plats o cuina o el que sigui a través dels productes que es treguen, i també el temes de decoració, que tant seran per a la residència com per a l'escola. Aquí s'ha obert una via i a partir d'aquí, evidentment, hi haurà més iniciatives que aniran de forma paral·lela a la de l'or, que és la que arrenca el projecte.
Seguim parlant de qüestions vinculades a les seves carteres. Parlem ara a nivell de governació, perquè justament aquest mateix dimecres al matí, abans de passar per aquí per l'emissora, han mantingut una reunió amb la nova sotsinspectora de la comissaria de districte de l'Ametlla de Mar, Carme Domènech, relleu en aquest càrrec de la comissaria de l'Ametlla de Mar dels Mossos, ja que doncs, el fins ara sotsinspector Daniel Alexandri promociona, doncs, marxa a una altra destinació. Però, doncs, bé, primera presa de contacte, primera pesa doncs, de com ha d'encarar, no? Suposo, també aquest 2018 a nivell de seguretat. Encara, i a vegades no ho pensem, amb una alerta antiterrorista vigent.
Sí, sí, allà estem. Sí, sí.
I això a vegades no hi pensem, perquè suposo que ara després en parlem, l'actualitat política...
Ho tapa.
Ho tapa, no?
Ho tapa, correctament. Bueno, al final, com que tots estem sotmesos a... Bé, que si Twitter, que si Facebook, que si notícies, ens bombardegen i al final pues, lo de cada dia pues, sembla que tapi les demés coses. A mi no me les tapa i els professionals de la seguretat no els tapen, tenim les prioritats molt clares. Una cosa la vida privada i l'altra cosa la vida professional. En aquest cas, com bé dies, hem tingut la reunió este matí, l'he pogut conèixer en aquest cas a la nova CAP, la línia és sé que si era igual, amb Dani hi havia una relació ja, diguéssim, personal, perquè el coneixíem, és mig calero del tot, però d'aquesta manera, i evidentment totes les sensacions que hem tingut amb la nova CAP, que també estava present en aquest cas el senyor Batlle, totes positives, de col·laboració, de fet, se va incorporar la setmana passada i d'arrencada ja es troba en la candelera, ja hem tingut reunions, evidentment com se fa cada any, perquè hi ha recolzament al dispositiu que hi ha de policia local, un recolzament en aquest cas per part de Mossos, que està tot ben marcat i tot positiu, diguéssim, no? Seguim en la mateixa línia, evidentment sempre que entra un camp nou té iniciatives noves, tindrem reunions també en breu, una vegada passi a Candelera, per qualsevol cosa d'iniciativa que es pugui atindre, de la que n'hem parlat avui una mica ja, i per, bueno, com sempre passa, quan entra algú nou, doncs té inquietuds diferents o noves, que al final sempre són per a millorar, però la primera impressió... molt positiva, i sé que la cosa, com Dani posa el llistó alt, diguéssim, però estic segur que el mantindrà la nova cap de Mossos.
Parlant de seguretat, bé, com està la situació, diguem-ne, també a nivell de policia local de l'Ametlla de Mar, ja que avancem aquesta qüestió, perquè hi ha hagut la recuperació d'alguns agents en les darreres setmanes, que suposo que permet... Doncs bé, millorar una mica tota la cobertura que ha de fer el cos policial, que no significa que no es cobreixin els torns, però sí que doncs, evidentment la situació era complicada per moltes de les baixes que es venien produint. No?
Correcte, s'han incorporat un parell d'agents, en aquest cas, un que estava de comissió de servei, que és el que es diu que vas a trobar, demanes per anar amb una altra policia local a fer el teu servei, i l'altre que estava de baixa. Amb això el que aconseguim és tindre més efectius. Això va una mica lligat també amb... Per exemple, ara mateix amb un tema de pressupostos, un tema de personal, evidentment, si hem de cobrir, que és el que fem, que és cobrir matí, tarda i nit amb tots els agents possibles, si tenim mancança d'agents, doncs els toca fer... el que diem hores extres, evidentment, que evidentment s'han de remunerar, i és una càrrega excessiva d'hores. Ara el tindré més efectius, és més bo també per la seva salut, hauran de fer les hores que han de fer, en aquest cas, sempre que és Candelera, evidentment fem un reforç, però bé, intentem entrar una mica més en la normalitat, evidentment, quan més agents disposes, la feina se pot fer millor, tothom va més descansat, tothom fa les seves hores i, bueno, i desitjar que els agents que encara mos queden de baixa doncs se recuperin el més aviat possible i tornin al servei. Tornin. Mm-hmm.
Parlem també sobre el tema d'autoprotecció a l'inici del programa. També estan en marxa creant un pla d'autoprotecció, si es pot dir així, únic, que és el Duprocim, que és el nom tècnic.
Sí, nom tècnic.
Que és també per llei, que s'ha d'elaborar, que això agruparia una mica tots els plans d'autoprotecció que té el municipi en actiu, el reuneix amunt.
Correcte, tots. Va haver una modificació, si no recordo malament, és de començaments de l'any passat, però de memòria parlo. Havien molts plans, tothom li sonen els plans, a vegades quan parlem per TV3 i expliquen l'Inuncat, lo Bencat, que nosaltres lo tenim segur, claro, lo Bencat l'hem de tindre, sí o sí l'hem de tindre, tenim tota una sèrie de plans i més i al final s'ha arribat a la conclusió que en lloc de tants plans, ha d'estar tot incorporat amb un únic pla, que a més de cas el nom tècnic és Duprocim, que és el pla d'autoprotecció per diferents problemàtiques que poden haver, en aquest cas municipal. Evidentment és un requeriment que l'hem de complir, ho hem de tindre, vindria a ser com el pla de protecció que tenim pel tema de l'envelat, ho hem de fer, no només perquè ho haguéssim de fer, sinó perquè ho necessitem, perquè en cas de qualsevol emergència que sigui meteorològica o de qualsevol tipus, nosaltres hem de pensar que aquí a la cala tenim de tot, tenim lo vent, que ens pot causar problemes, però també tenim l'autopista, tenim la nacional, tenim el ferrocarril, tenim la nuclear a prop, que estem a banda, aquest és l'opamen, que estem a banda, diguéssim, això sí que estem a banda, diguéssim, la tèrmica, tenim la mar, tenim molts possibles, diguéssim, problemes que ens podem vindre, d'acord? Llavors tot això està reflectit en aquesta casa en un pla que es diu Duprocim. Com hem lligat això nosaltres? Com he dit altres vegades, hem estat en converses de fa molt de temps amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i el seu tècnic, en aquest cas, de la mà de l'Àngel Martí, que també és tècnic en protecció civil. Vam engegar la setmana passada, concretament, vam tenir la primera reunió. Hi havia feina, havia començat, diguéssim, per organitzar-nos i anar avançant amb aquesta feina, que és llarga, llarga, llarga. A lo que deia abans de coses, hem d'afegir també que nosaltres tenim una zona rústica molt àmplia, amb moltes persones que viuen a lo que es diu zona rústica, i s'ha de contemplar tot. No avorriré explicant tot el que és, perquè és molt llarg d'explicar, quan ho tinguéssim més endavant ja aniré fent passos, però bueno, al final el que es tracta és de fer amb un pla únic, pues, contemplar totes aquelles possibles situacions de risc que poden afectar a la població, evidentment, incloc nucli urbà i urbanitzacions, i rústica, tot el terme municipal, a més de cas, incloc, no? I bueno, i ens hem posat en marxa, no serà curt, perquè això no serà curt, però bueno, jo espero que a voltants de l'estiu, amb una mica de sort, lo tinguéssim acabat.
Això moltes vegades, clar, és un document que, tot i que sí que està a l'abast de la gent, perquè es pot consultar a través de la web de l'Ajuntament, clar, queda una mica com allunyat, no?, d'aquelles o del dia a dia, però clar, això en cas doncs, de necessitat és el document mare al qual s'ha d'anar a referir.
És molt important, és com el que parlava ara Vicent també de la nuclear, clar, aquí hi ha uns documents, per què? Perquè han d'haver uns protocols, perquè si mai passa res no podem improvisar, no estem parlant de coses menudes. Pot ser que caigui un risc per aiguats o també per vent, i llavors ha d'estar tot, ha d'haver uns responsables, quan hi ha qualsevol tipus d'emergència estem parlant de que poden estar en perill la vida de les persones si hi ha algun tipus de catàstrofe, i evidentment han d'haver uns responsables i cada un ha de saber el que ha de fer. Hi ha d'haver uns protocols establerts del que fer i controlar, pues, controlar, tindre una base de dades de totes les persones que viuen a la població, de les cases que tenim, de les possibles afectacions. Per què? Perquè arriba el moment, clar, no es tracta d'arribar allí i improvisar el moment, ho has de tindre tot lligat, i com bé dius, és públic, i evidentment el document, una vegada el tinguéssim enllestit, pues, se penjarà, perquè és un document públic que tothom evidentment pot tindre accés i consultar-lo quan li vinga de gust.
Darrers minuts del portaveus amb Esquerra Republicana. Per acabar, els hi preguntem sobre el ple d'investidura que ahir va ajornar el president del Parlament, Roger Torrent. Com està la situació, com veuen la situació, què és el que opinen des del grup municipal d'Esquerra Republicana?
Ens agradaria dir que vivim una situació normal, però no és una situació normal, és un estat de setge. El fet que siguéssim segrestats pel Tribunal Constitucional i pel govern del Partit Popular, amb el suport del Partit Socialista i Ciutadans, com tots sabem, doncs fa que sigui una investidura no normal, en gent a la presó i en gent a l'exili. Ens hauria agradat investir Puigdemont. Ens agradaria investir Puigdemont. De fet, el nostre únic candidat és Puigdemont, però hem de respectar una sèrie de normes, una sèrie d'això, i hem de respectar també la decisió del president del Parlament, del senyor Roger Torrent, perquè, ja et dic, estem en un estat de setge, a la mínima te posen a la presó, sembla que has de ser corrupte o has de robar perquè no et fiquen a la presó, nosaltres no som així, i la veritat que te repeteixo, estem en una situació de normalitat total, amb gent a la presó, gent a l'exili, amb una majoria independentista que ells no accepten de cap de les maneres, i tindrem de veure com se desenvolupen les coses, que com estan les al·legacions al Tribunal Constitucional, si permeteixen investir a Puigdemont o no, però, ante tot, hauríem de demanar des d'Esquerra Republicana unitat des de les diferents idees que tenim els tres partits independentistes, però unitat, perquè el que primer i crec que tots hauríem de fer és salvar les nostres institucions i no deixar-les en mans d'aquells que el que voldrien és carregar-se la Generalitat de Catalunya i l'autogovern que hem aconseguit en aquests anys.
Què és el que estan fent? I evidentment que el nostre candidat únic és Puigdemont, i aquí hi ha dues coses bàsiques. Sentim parlar tots molt per la tele que no es pot governar un país a tants quilòmetres, però menys encara permetrem que a 600 quilòmetres de Catalunya algú decideixi que serà el nostre president. O sigui, per aquí sí que no passarem per aquí. Dit això, és evident que, donada la normalitat que tenim, la decisió que va prendre ahir el president del Torrent té coses bones i coses dolentes, però jo trobo que el més important i l'única forma de restituir les institucions és que hi hagi un govern efectiu. Em sembla que la lectura és senzilla, si ahir tirem endavant, tots amb ganes de fer-ho, evidentment. A l'acte seguit el que passava és que ens venia una anul·lació per part del segur, al segon, del Suprem, deixant invàlida l'investidura del president Puigdemont, i amb conseqüències paral·leles, evidentment segures, perquè així va l'assumpte, tot i que en teoria ja els diputats se poden expressar segons la llei de forma totalment oberta, però sabem que no és així, simplement un vot, com el que s'hagués pogut fer ahir, probablement els diputats que han estat empresonats i que els han amollat, parlem de Turull, parlem també de inclús el president de la mesa, Forcadell, m'hi jugo el coll que el dia següent, avui segurament hi havia la furgoneta carregant-los ja, i així tampoc solucionàvem res. Estem amb allò que diuen per la tele, un atzucac d'estos, és a dir, un embolic, que diem aquí a la cala, que no és fàcil de solucionar, i només hi ha una forma de solucionar-ho. L'objectiu comú és que el president, evidentment, hagi de ser Puigdemont, que el president no molt imposi des del govern espanyol, que això sí que no ho permetrem, i hem d'estar junts, amb les diferències, junts, i tindre un govern, perquè si no tenim un govern no podem fer avant ni podem tirar endavant les nostres polítiques.
Doncs és el missatge que ens han traslladat el regidor Joan Manel Tello i Vicent Lleó. Abans d'acabar, un minut per desitjar bones festes a la gent del poble, a la nostra audiència.
Bueno, no, des de com a regidor de festes ja no cal ni parlar, no? Vull dir, jo i com a calero el que desitjaria és que tota la gent gaudeixi de tots els actes, que sigui participativa, perquè al final cap el treball de tant de les entitats culturals i des de la regidoria de festes, així com la col·laboració de totes les altres regidories que estan col·laborant perquè aquestes festes se puguin tirar endavant, el que volem és que la gent, que tots els actes s'omplien, que tota la gent participi de les festes i, ante tot, que ens acompanyi el temps.
Sí, que ens acompanya. És la setmana gran de la cala, que tots esperem, i entre aquell com aquell coquet, quan quedem pocs dies, ho sé, perquè he estat damunt del tema, i ho sé, que Vicent i totes les regidories estan fent tot el possible per fer-ho, i ho faran així, i així ho han fet, evidentment, perquè tots puguem disfrutar. Al final, tot el que es fa perquè la gent pugui disfrutar, i estic segur que ens ho passarem molt bé.
Esperem que sí. Vicent Lleó, Joan Manel Tello, regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana, gràcies per haver-nos acompanyat al temps del portaveu, al sempre amb tu, fins a propera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bones festes.
Bones festes.